Si les dones apugem el volum, som perilloses?
Les dones i els dies. Amb Montse i Virgili.
Aquesta setmana, a les dones i els dies, parlem del feminisme a cop de guitarra i d'amplificador. El Primavera Sound torna a la ciutat de Barcelona amb un cartell amb paritat. Però quin és encara el paper de les dones a la música i com ha evolucionat en els diferents gèneres? Avui fem un viatge als 90 amb les Riot Girls i la importància que van tenir a la història de la música, però sobretot del feminisme. Parlem de dades, també. Sabíeu que les artistes guanyen molts menys diners a les discogràfiques que els senyors, encara que siguin estrelles? Però no tot serà soroll. També anirem a Mallorca per conèixer la música de Júlia Colom, una artista que vol recuperar sobretot la música tradicional, la que cantaven les pageses mallorquines quan anaven a collir figues o a segar. Cal buscar la saviesa fora si ja la portem dins? Pareu l'orella i poseu en silenci la misogínia del rock.
Podeu escriure a donesidies@catradio.cat. També tenim un Twitter i un Instagram, @donesidies.
Que no se'n vagi, que es quedi aquí. Júlia Colom, benvinguda, com estàs?
Hola, moltes gràcies.
Escolta, durant un temps la música tradicional, ja ho sabem que no era prou cool, no era prou moderna, i vaja, semblava que era una herència una mica de la que tots renegàvem. Ara en parlarem d'això i ja em diràs si només tinc jo aquesta sensació o tu també la tenies, no? Ara la cosa ha canviat molt i ens hem adonat que ens estàvem perdent un material meravellós, profundament original, original amb el que exactament vol dir la paraula, que ve d'origen. La Júlia Colom, com va néixer llesta i mallorquina, que ja us dic jo que és el mateix, se'n va donar fa estona d'això. Tocava el dijous al Primavera Sound, però l'enganxem perquè el seu univers no s'acaba en un festival. De fet, tens més bolos que la Pantoja. Ara fèiem una mica de broma. Júlia, què tal?
Què tal? Molt contenta, estic.
Com va això dels festivals? T'agrada o què?
Sí que m'agrada, i tant, i sobretot després de la feina que m'ha duit fer Miramar, el meu primer disc, que va sortir ara fa un mes i pocs dies.
Tens ganes de lluir-ho, no?
I tant, és el que necessitava ara mateix.
Deia això al principi, això de que durant un temps la música popular no era cool, no era guai, no era de gent jove, era una cosa que feien ses padrines, no? Aquí ja estic xerrant mallorquí, deixeu-m'ho córrer. Digue, escolta, a tu també et va passar això? Vas tindre un abans i un després o què?
No me va passar exactament, perquè jo crec que jo no he viscut realment aquest buit, no? Sí que és cert que no hi ha referències, no n'hi ha tantes. Sí que he de dir que la Maria Elma Bonet ja ho feia, i hi ha algun més, Eliseu Parra, però vull dir que és vera que en comparació amb ara mateix, que ha de fet com un circuit d'això, no? Crec que abans no era, perquè jo no tinc tantes referències de
però gent. Jo no parlo d'artistes, eh? Jo parlo, per exemple, quan senties doncs, les senyores grans, les padrines, que les veies allò, doncs, collint figues i cantant, no? Les sí. Cançons de les figues, les gloses mallorquines. Sí. Teníeu tot aquest repertori, i aquest repertori jo crec que era una mica allò de cachondeo de festa major, però sí. Ningú es creia que allò valgués la pena,
sí.
No?
Sí, de fet, encara ara passa que la gent major, quan vas tu i si t'encasellen en això de que tu ets cantant, pròpiament cantant, els hi fa vergonya cantar-te i no se reconeixen com a tals I clar, és que es veu que la concepció de lo que era la gent que cantava abans, que la gent cantava sense ser cantants, i crec que avui en dia el que passa és que canten els cantants, i si tu no ets cantant, per què has de cantar si jo no ho faig bé? I crec que era una qüestió que abans no se plantejava i per això cantava tot el món.
I el món era millor.
I ara... molt d'aspectes no, hem avançat en molt d'aspectes, jo no tornaria enrere, però el món en aquest sentit era més musical.
Era més musical i, sí. I sobretot hi havia potser més autoestima pel que un feia, no? Perquè sí. Jo crec que, no sé si és una cosa de Mallorca, jo tinc les meves teories, però hi ha encara molt autoodi i molt poca autoestima amb les coses que es fan. I jo crec que la gent jove comenceu a despuntar amb això, no?
Tenim un problema molt gran amb això, molt de sentits a Mallorca. L'autoodi és una qüestió que se reflexa en moltes coses, amb la qüestió, aquesta idea provinciana de que no som suficients, aquesta illa, el nostre idioma, tota uh-huh. aquesta qüestió és una qüestió d'una falta d'autoestima i de reconeixement a lo que som i a lo que hem estat sempre, molt gran, molt gran.
Si vosaltres no us estimeu, ja saps què passa, no? Venen els alemanys i t'ho roben tot,
sí,
no?
Sí, i el mateix els mallorquins, molt bastant tots sols, també t'he dit.
Exacte.
És a dir, és molt fort. Sí, jo, com que faig música, jo el que dic és que el que som està bé i és el que jo faré.
I hem de treure una mica de pit i petxuga, no?
Per sí, defensar-ho. I clar, la situació és tan hostil que pareix que és un acte de reivindicació, de resistència, però a mi m'agradaria creure que arribarà el moment en què simplement serem el que som i ja està.
I n'hi haurà prou.
Sí.
A la muntanya faré el meu niu. No m'escriguis, no sabràs on trobar-me. Partiré un temps, m'he d'aclarir, lluny dels ecos de plàstic i desferrar-me d'ecos i crits que
que a mi em sap greu tallar-la amb aquesta dona perquè m'emociona profundament el que canta. Estem sentint Júlia Colom, que parlàvem de tota aquesta tradició que hem tingut tots els pobles, però que això, que no ens hem estimat prou i que no l'hem donat allò el que es mereixia, no? El temps i l'espai que es mereixia. Tinc entès que ton padrí és el que un dia et va agafar i et va ensenyar el cant de la Sibil·la, que això és un cant mallorquí,
sí.
I que també és absolutament de música popular, no? Sí. Hi ha un abans i un després d'això.
Sí. Bé, el cant de la Sibil·la és un cant que se cantava tot el Mediterrani, no sabem quina edat tenia, sabem que a la mitjana ja se cantava, però sí que en el lloc on va resistir durant segles i segles va ser a Mallorca, però sí que ara s'està recuperant altres llocs com aquí a Catalunya.
Sí, sí. Ens encanta robar coses.
No. I bàsicament a mi me sorprèn perquè és un cant prou difícil en quant a que hi ha molt de melisme, és molt llarg, té molta lletra, moltes estrofes i és un cant que el meu predí, el meu avi, va intuir que jo quan tenia 6 anys me'l podria aprendre i encara penso a vegades que és el que li... Degué veure alguna cosa, supos que va dir a tu.
Però tu ja devies cantar alguna cosa,
sí,
no?
Sí, jo cantava molt, però és que imagina't, en 6 anys pràcticament ni saps xerrar tant, no sé, vull dir, com per aprendre-te amb aquest català antiquíssim que té aquest cant, en tot això, no? En pla, no sé, jo ara ho penso i dic, ho degué intuir, si intuïció existeix, i ell va creure en això, no sé.
I tu creus que aquí va ser el germen una mica del projecte musical Júlia Colom? Okay.
Sí, és que a mi aquesta situació d'escàndal de la Sibil·la després tot el que jo he viscut i ell ha viscut en jo, no? Aquest cant, el que m'ha acompanyat, les coses que m'ha oferit, és una cosa realment una mica mística per jo, escàndal de la Sibil·la. I sí que explica qui sóc, explica per què faig música, m'explica molt de sentits, per això sí que té molt a veure en qui sóc.
I també explica la història d'una dona, no? Perquè estem a les dones i els dies i ja saps que això ens agrada molt.
I tant, aquesta profecia de la Sibil·la, que és aquesta figura dona, bruixa, poderosa que baixa en el món i mos explica a tots que el món s'acaba.
Ets una mica Sibil·la, tu, amb les cançons o no?
No sé si tinc tant de por de... Jo a vegades sí que sento que quan canta això és com que desaparec un poc del lloc on sóc, però no sé què li passa a l'altra gent quan m'escolta.
Escolta, el primer single d'aquest disc de Miramar justament era Camí amunt, que és allò dir que fa,
sí,
que fa costa amunt, no?
Sí.
Que és un curro, que t'ha costat, que has hagut de treballar,
sí.
No?
Sí.
T'ho plantejaves així una mica? O sigui, és a dir, venir de Mallorca, venir a Barcelona, que és allò sempre venir a Barcelona, el que vol dir, no? L'exili.
Sí.
No t'entenc quan parles.
Sí, sí,
no? Totes aquestes coses que fem, els de Barcelona, no? I que us fa una ràbia que us moriu.
T'acostumes.
Exacte. I desprendre de tot això i a més portar tot el cant mallorquí al taller de músics, al món de Barcelona, que jo no sé l'obert que estava tot això, no?
Això és una cosa que des de sempre jo, ja t'he dit, en 6 anys vaig començar, ja és com aquell repertori que jo coneixia, el que jo cantava i tot això, per tant, jo vaig arribar aquí amb ganes d'aprendre música, amb això vaig anar a fer la carrera i tot això, i jo no, tampoc li donava massa espai en això. De fet, jo estic segura que molt de professors que vaig tenir a la carrera, companys meus músics amb els que feia sessions...
Ni sabien que t'agradava, potser, la música tradicional...
Pot ser no, perquè entre que jo estava predisposada a conèixer i a cantar altres coses i que això, no? En pla, ara tenc un projecte que en part se dediquen a això, no era com aquest lloc... És que ja t'he dit, però jo sempre he estat molt natural, per tant no ha estat mai com una reivindicació de venir aquí i cantar-lo.
Però vas sentir, com dius la cançó, que era una mica camí costa amunt, un camí difícil? O és el camí difícil és el de la música? Quin és el camí difícil?
No, jo crec que en el meu cas és que venir de cantar cançons així, d'arrel, és un camí agradable perquè la gent... és com que té una universalitat tot això, que la gent connecta i jo ho sent així, i jo sent que és com una via de fàcil connexió. Sí que la carrera musical és més hostil i és el camí amunt aquest, jo te diria que sí. Que sí, perquè de per si la vida té moltes incerteses i dedicar-te a això i començar això tampoc és fàcil.
Miramar, que a més és el nom del disc i també és el nom d'un monestir entre Valldemossa i Deià, perquè amb la música també s'ha de tenir fe o no, per continuar?
Sí, totalment. És que jo crec que tiram... Ara xerraré en nom de molta gent que se dedica a la música, però és que tiram de fe, de creure que si tu ets honest amb tu mateixa, la gent t'ho rebrà i podràs fer una carrera d'aquesta manera, perquè ningú t'assegura res.
De moment no estan malament, la cosa.
No, estic molt contenta, sí.
També hi ha hagut una feina, segons tinc entès, que per crear aquest disc, tu un dia vas dir, vas agafar la motxilla o no sé què vas agafar, i te'n vas anar pels pobles a dir-li a la gent gran que et cantés. És veritat això o és una llegenda per vendre el disco?
No, això és veritat i de fet, si se mira el documental que hi ha de Sempre Dijous a Filmin, que és un documental que me varen fer
i que vas guanyar un premi.
Sí, el Premi Nacional del Millor Documental a l'Inèdit, surt això i jo hi va haver un punt en el que ja sabia, coneixia gent que cantava, ja els coneixia personalment i tot això, però a mi me deien, si vas a la pobla sentiràs en aquesta cantar això, no? És que realment la manera que tenen els vells de cantar és molt forta, vull dir, els vells que cantaven això, és a dir, és una cosa que impacta moltíssim, a mi m'impacta i més o menys he crescut escoltant aquestes tonades i aquestes melodies.
I tu te'n vas anar? Vas fer la ruta de 66 de la glosa mallorquina o què?
Tampoc va ser com... És a dir, no vull quedar aquí ni com un Alan Lomas ni molt menys. Vull dir, jo al final el que volia era cantar-les com a cantant, no? I sí que vaig anar als pobles i vaig conèixer persones i persones que encara se'n recorden, perquè això és important. Aquesta gent ja té una certa edat i molts ja van perdent memòria.
I els agradava que els preguntessis a les dones les cançons, o hi havia això que dèiem, una mica d'autoodi,
jo vaig tenir,
no, jo cant bé, i
jo vaig tenir
coses.
Un parell de negatives, no d'autoodi en concret, no perquè això que faig no té cap valor, per tant no venguis a escoltar perquè jo no faig res, sinó de gent que s'ho estima, vull entendre que s'estimen la música que fan com una part d'un patrimoni familiar, de lo que sigui, i ho tenen gelós en aquest nivell que no te la volen ensenyar.
O sigui, com preguntar-los la recepta de les sí. cocarrois, no?
Sí, des cocarrois o ja de les coques de patata, sí.
Ja les dones, també en una altra època, estaven molt més al camp i hi havia tonades de collir figues, tonades de segar, tot aquest univers. L'ha reinterpretat amb un dels temes d'aquest disc, també, de Miramar. Com la gent en general som una mica rucs, no estimem les coses nostres i sobretot pensem que tot el que no estimem a sobre ens ho vam inventar nosaltres. I per tant, moltes vegades no veiem, com en aquestes cançons, que hi ha un passat àrab a Mallorca que està superclar en cançons com aquestes, no?
I tant, sí, sí. A mi és el que diria que m'atrapa sentir com els melismes, aquests galetjos que diuen els vells que fan en aquests...
Galetjos?
Sí.
M'encanta la paraula. Galetjos,
sí. I m'encanta sentir aquesta herència que tenim.
Abans et preguntava per totes aquestes senyores, totes aquestes madones que vas anar a buscar pels pobles perquè et cantessin aquelles cançons que feien servir això, doncs, per collir figues, per segar, pel que fos, no? I tens moltes històries aquí, vas anar coneixent persones, no?
Sí, sí, na Colomet, que és una dona de Vall de Mosa precisament, també na Sebastiana de Son Roc, amiga, ja és amiga, de Bunyola, na Antònia Mussola de Sa Pobla, que precisament és la que em va ensenyar aquesta cançó que ha sonat.
I també em sembla que la primera del disc té una història, no? La primera del disc
que m'abraçava, que la cançó que opes disc és una cançó que no vaig aprendre dirien de font oral, sinó que la vaig aprendre a través de l'arxiu que hi ha d'Alan Lomax, aquest musicòleg americà que va venir el segle passat a Mallorca i altres indrets del món. D'allà vaig escoltar que m'abraçava d'Anna Catalina Mateu de Solla, i resulta que a un concert a Deà, que és un poble que precisament hi ha a prop de Solla i de Vall de Mosa, vaig cantar aquesta cançó que m'abraçava, i en el final del concert va venir una dona de major a felicitar-me i a dir-me que ella també coneixia que m'abraçava, que ella la cantava quan era jove. I a més m'ha explicat que una vegada un americà va venir amb una gravadora a gravar-la.
Com aquell que no vol la cosa, no?
Sí.
I era el senyor Lomax.
Era ell mateix que la va gravar i ell està en aquest arxiu.
Que fort, quines casualitats la vida. Escolta, a part de casualitats, malauradament també sentim a vegades enveja.
Molt la d'on te diven.
mai no et sortirà a ser com la Júlia Colom perquè és bastant única. Això és, a mi em sona una mica a les típiques frases quan surts de nit a Barcelona. No diré locals, però ens estem entenent o no? Aquella cosa de no et sé on hi vull cap, me sones d'algo.
Ah, sí,
però no sé
sí,
què.
Sí, sí, no, sí, sí.
Tu cantes? Ets coneguda?
Jo t'he vist...
Me sones d'algo?
Sí, sí,
no?
Sí.
Això
sí,
és era molt un poc, Barcelona, eh?
Era un poc s'intenció, no?
Què? Què m'has de dir d'això?
Sí, se'm veja bé. Jo és que és com un tema que... Que supos que m'importava tant i he pensat i he reflexionat tant com perquè formi part del disc. Així que supos que realment sí que li he donat voltes en el tema de l'enveja. No només és que jo he pogut sentir en ocasions i com me passa i per com me passa, que crec que això és una cosa que mos passa més del que deim a totes i a tots, perquè també és com una cosa que també s'associa bastant a, bueno, això és un sentiment aquest de la infància i tu creixes i després a un adult ja no li passa això i ja no fèiem res més així i ja no se mos passa pas cap.
Mentida.
Sí o no? I jo deia, què passa que jo veig en el meu entorn? Escolta, jo em veig i jo ja sóc una persona adulta i en el meu entorn també hi ha adults que els hi passa això. I res, vaig voler com a fer aquesta cançó també per escoltar-la, per tenir el tema present i també com a mulet de guardar-m'ho.
Sort que està aquí la Rosa Silloé dient-me ei, tranquil·la, tranquil·la, que se senti la música perquè m'entren les presses. Però li vull preguntar tantes coses a la Júlia Colom que, clar, se m'acumula. Aquesta cançó, podríem dir que ve d'aquest univers tradicional, però aquesta te l'has inventada tu.
Sí.
Tenies ganes de dedicar-li una cançó a una olivera.
Sí. De fet, aquesta cançó, després de fer-la, hi ha gent que l'ha escoltada i me diu... Ostres, aquesta cançó és que jo no la coneixia de Mallorca. Com si fos realment una cançó popular mallorquina.
Això suposo que t'ha esclat el cor quan t'ho diuen.
Clar, no. Jo m'ha fet molta gràcia perquè no hi havia pensat mai que, evidentment, la meva biblioteca mental musical et sa que és i les melodies, els intervals i tot això són els que són perquè la música popular al final el que jo m'acompanyo és que som més petita. Per tant, és normal, és natural que me surtin cançons que se puguin pareixer molt en això, però de totes maneres m'ha de fer com a gràcia, no? que passés això amb Olivera. I sí, Olivera, jo personifico Olivera. L'altre dia un amic me diu, podríem fer un paral·lelisme amb l'Opi de Formentor de Costa i Llobera.
El que tu vulguis.
I jo, ostres, no hi havia pensat mai en això, però sí, estic personificant Olivera, sí. Perquè a més Olivera per jo des que era petita, que és un arbre que a Vall de Mossa, tot i que espinassa, menja les oliveres mil·lenàries, encara n'hi ha unes quantes que resisteixen allà, i tenen aquestes xures que fan el tronc i les branques que tenen, i tot això jo de petita hi veia com a persones.
Cares, si veus, cares.
I cares, sí, sí, i cossos, sí. Sencers.
I tant, i total.
I per això també era com a personificar aquell misteri de l'olivera en persones que tenen arrels de Vallterra, que aguanten...
I també pot ser que sigui un crit o sigui, la Mallorca rural, és a dir, que no es faci malbé tot aquest testimoni, tota aquesta terra, no? O sigui, un crit mediambiental, podríem dir.
Sí.
Compte, no?
Totalment. És que per jo Solivera significa sa resistència mediterrani, sa resistència d'aquell arbre mil·lenari que continua allà, tot i que ja no hem abandonat completament el camp, els pins s'ho mengen tot, etc. Estan allà ses oliveres. I per jo ten aquest valor, aquesta cosa, vaig dir, necessito escriure de ses oliveres.
No se'n parli més. Sentim Estròfica, que ara la cosa canvia, però radicalment, perquè aquesta dona és un pou de sorpreses.
Quan jo te can, no puc fugir darrere una porta tancada. He a 5 cabells i crec que ja m'han sentit. Volen venir i per això baixaran de sa muntanya per escoltar tot lo que té de dir. I el cel s'obrirà i enmig de la mà brollarà una font d'aigua dolça. Els peixos perdran son natural de lits. I enmig d'un gran foc ho podré tot, sentiran de ben en fora paraules de dol convertides en crits.
Júlia Colom, sortint de totes les capsetes on la puguem posar, amb aquesta cançó Estròfica que canvia totalment el ritme, la forma, la manera, i on demostra també tota aquesta altra part d'ella, que és l'estètica, no? L'ensenyar un altre món, no?
Sí, de fet, Estròfica neix de la idea de que el cant de la Sibil·la, que comentàvem abans, volia que hi fos en un primer disc meu, en essència, de qualque manera. El problema és que no sabia com que fer-lo, cantar-lo talment. És que, i aleshores, com que el cant de la Sibil·la el que explica aquesta dona és que el món s'acaba, però que hi haurà una salvació pel bons, que hi haurà un regne en el cel per tota gent que hagi fet es bé, però en canvi els que hagin fet el mal se n'aniran al regne de l'infern. Estròfica agafa una mica aquesta cosa de que el món s'acaba davant de veres, com s'acabarà també el món aquí que habitant nosaltres, però sí que en vez de fer aquesta dicotomia des bé i es mal, de hi haurà bons, hi haurà dolents, vaig pensar, i si deixem el final obert i que hi hagi caos, una injustícia, un no sabràs que... Sí, una mica dramàtic, però també perquè estem que vivim...
Embullar, com dieu altres.
Embullar, no? Un poc.
Embullar un poc, fer un poc de lío.
Sí.
Un poc de renovar.
És que la realitat és així una mica, a vegades, així que vaig pensar, crec que això s'adequa més en els temps que vivim.
Com a dona, et sents molt exigida en tot el nivell estètic, és a dir, perquè tu també tens una estètica física, de com vas vestida també en els concerts, a la portada del disc, etcètera, no?
Sí,
o sento... ja és una cosa que t'agrada i dius, venga, que me pongo les avalorios.
No, me sento exigida en quant que sé que si passés olímpicament de tot això, no sé què passaria. És a dir, realment no sé què passaria. Si és estètica, m'importés absolutament zero. No sé com seria el projecte. Tenc la sort, home, vull tranquil·litzar d'aquesta manera, que a mi m'agrada, m'afitza en l'estètica, m'importa i pas gust de tot el procés aquest i d'ajuntar-me amb gent que en sap molt i de fer coses, no?, en quant a vestuari, concepte, un videoclip i tot això, per tant, per jo és com a, que ja m'entret...
Forma part del projecte,
sí,
no?
Sí, però reconec que això no té res a veure amb el que és la música, vull dir que això és com a dedicar-te a una altra cosa.
Sentim una última cançó, perquè vull que la sentiu totes, perquè m'agrada tant aquest disc de Miramar de la Júlia Colom, i aquest es diu Cantar para seguir.
Un sueño
em posa la pell de gallina, ja us ho diré. Cantant amb Pol Batlle, que també és una bèstia, escènica, musical, etc. Vas molt ben acompanyada de molts mascles en aquest disc.
Total.
Però això canviarà o no? Tens ganes també d'acompanyar-te d'altres dones?
Sí. En tinc ganes i mira que tinc la sort i el privilegi de fer feina amb homes genials. Però sí que, evidentment, a mi la sensació de només de tenir companyeres, no? No que tots siguin companyeros.
Potser has de trucar a la Rita Pallés, l'altra part del Pol Batlle, del pròxim disc.
Sí, la Rita m'encanta. Sí.
Després del Primavera Sound, te'n vas a Madrid, ja la setmana que ve també fer Primavera Sound, Madrid Ciutat, etc. Però llavors, si la gent té ganes de veure't i coincideix que està per ses illes, Atlàntida Film Fest el 26 de juliol, el MOVA Fest el 28 de juliol a Porreres, també a Mallorca, després a la Conca de Barberà te'n vas més endavant, sí. I després a Alemanya, t'haurem de perseguir.
Sí, també a Barcelona el mes d'agost també cantaré.
A on?
En el Castell de Montjuïc.
Mira-la.
Sí.
Doncs escolta, estarem pendents de tot això. Júlia Colom, moltes gràcies.
Gràcies a vosaltres, a tu.
Gràcies.
Sí, moltes gràcies.
Merci, fins aviat.
Fins aviat. Jo no sé si canvia.
Els dissabtes a la mitjanit, les dones i els dies, amb Montse Virgili.
Frieda Belinfante, violoncel·lista i directora d'orquestra. Sempre ajudo els altres, si s'ho mereixen o no, això ja ve després. No tothom es mereix l'esforç, però l'esforç sempre val la pena.
Dones que més cops ha tocat el Primavera Sound és Kathleen Hanna, un nom imprescindible en la història de la música i sobretot del punk i del feminisme. Una dona que va revolucionar el món de la música en tots els sentits, perquè va ser la impulsora d'un fenomen molt interessant que són les Riot Girls. Qui són les Riot Girls? Doncs van ser un fenomen dels 90 i que va passar a la mateixa ciutat que va veure néixer Nirvana, el grup del grunge, a Olímpia. I per què coneixem a Kurt Cobain i a la Kathleen Hanna no en sona tant? Doncs ja us podeu imaginar per què. Es dona la feliç coincidència que Kathleen Hanna no es perd un Primavera Sound i que fa pocs dies ha sortit la Bíblia de les Riot Girls, Les xiques al frente, un llibre publicat en castellà per l'editorial barcelonina Contra. Vam entrevistar la seva autora, la Sara Marcus, que ens parla del fenomen de les Riot Girls, que com ho podríem traduir? Doncs les noies aldarull, a mi m'agrada. Bàsicament eren unes noies que vivien als suburbis americans i tenien ganes de canviar el món en el que vivien. Estaven fartes de com a dones, que els agradava la música, només poguessin ser considerades groupies i que tampoc volien veure els concerts des de l'última fila, perquè a primera fila és on havien sempre els homes exercint la seva violència. I van dir prou, i d'aquí van néixer les Riot Girls. I aquesta guerra silenciosa contra el patriarcat, però no pel que fa al volum de la música, es va fer a cop d'esprai, samarreta, xapes i molts fanzins, sense escopetes. Parlem de la història de les xiques aldarull, com li direm ara, les Riot Girls, amb la Sara Marcus. Sara, el als Estats Units als anys 70 van ser molt importants pel feminisme, però sembla que després la cosa, no sé, es va estancar. En quina situació estava el feminisme quan les Riot Girls van aparèixer als 90?
Quan Riot Girl va sortir a principis dels 90 als Estats Units, el moviment feminista s'havia convertit en un moviment molt institucionalitzat als Estats Units. Havia passat de ser un moviment molt radical i, diguéssim, molt desendreçat als Estats Units a principis i a mitjans dels 70, i havia passat a tornar-se en una sèrie d'organitzacions més pragmàtiques, amb gent que hi treballava a temps complet. I a principis dels 80 va ser com, ostres, i ara què fem? La majoria de les grans campanyes feministes dels 80 estaven relacionades amb aconseguir que entressin més dones en entorns professionals com el dret o la medicina, com acabar amb la discriminació en els llocs de treball. Totes aquestes coses, que eren evidentment objectius molt dignes en si mateixos, apel·laven molt poc als joves, que just a les joves que s'estaven tornant adultes, i per això va ser la necessitat crítica del sorgiment de Riot Girl.
Quan comences a escriure aquesta novel·la que tinc a les mans, Les xiques al frente, parles de la teva experiència, que eres una noia d'uns 17 anys, dels suburbis de Washington, que no sabies gairebé res del punk ni de música, però que et vas acostar a aquella primera reunió de les Riot Girls perquè havies tingut una experiència personal. Un noi havia volgut abusar de tu en un emprovador d'uns grans magatzems. I en aquella primera reunió clandestina de les Riot Girls, tu et vas acostar allà sense saber massa què era, però que estaves farta de sentir-te en perill com a dona. Com va anar això i què teniu en comú totes aquelles noies que estàveu allà?
Una de les grans revolucions de Riot Girl és que van aconseguir arribar a gent que no necessàriament estava connectada prèviament amb el moviment. Jo vaig ser una d'aquestes persones. Riot Girl va ser el meu accés al punk, i no a l'inrevés. Funcionava en ambdues direccions per molta gent. Molta gent estava ficada al món musical i arribava a Riot Girl com a manera de tenir una anàlisi feminista de la seva presència al punk. Altra gent com jo estava interessada en el feminisme i era aquesta idea, no? Érem noies joves que vivien als afores, no? Als suburbis, i no sabíem què volíem fer. Això no volia dir que no estiguéssim fent gran coses, però la idea de que el punk, de dir, pots muntar un concert, pots fer una revista, pots muntar el teu festival, com a adolescent, això em semblava una cosa increïble i va ser una guspira que va encendre, diguéssim, la foguera dels ideals feministes que jo ja tenia. És a dir, que crec que la gent que estava implicada amb Riot Girl a tots els Estats Units i Canadà i Anglaterra, per tota aquesta gent el que tenien en comú, el que compartien, era aquesta idea de que alguna cosa anava malament i que volien trobar la manera de fer-hi alguna cosa tots plegats.
A partir d'aquelles primeres trobades, després van començar a néixer els grups de música com Bikini Kill, Bratmobile, Heavens for Betsy.
We're so cool, yeah, yeah. Yeah, we're so cool, cool. We're so cool, yeah, yeah. Fuck you too, cool schmoo.
La creixent importància de les Riot Girls es va fer a partir de la música i també de les famoses publicacions dels fanzins. Però diries que les Bikini Kill i tota aquesta colla vau canviar la idea del que podien fer les dones i què no?
Quan va sorgir Riot Girl era una cosa molt poc habitual, veure que les dones i les noies, que qualsevol que no fos un home cisgènere, tocant instruments, no? Fent rock and roll molt fort. I una de les coses que va fer Riot Girl És que això ja no es fes estrany, ja no fos tan poc habitual. És a dir, que va canviar la cara i el so de la música popular i sobretot doncs, de la música popular en volum. Hi havia hagut altres dones que feien música rock, però aquesta gent no sortia als mitjans a dir sí, fem música rock com a dones, és un acte polític, perquè ens diuen doncs, que estiguem calladetes i siguem dòcils. No ho deien, això. Les Riot Girls sí que ho deien. Bikini Kill deia que això és polític, és feminista que estiguem fent aquesta música. A causa d'això, Riot Girl va tenir un impacte real en les expectatives sobre a qui se li permetia tocar rock sense que es fes estrany o poc habitual.
En la història de la música, alguns crítics, sobretot homes, diran que no tenien ni idea de música, que amb les samarretes i fanzins dient fora els agressors o fora els homes de les primeres files dels vostres concerts no estàveu canviant el món. Fins i tot algú us ha acusat de ser una mica naïfs o innocents. Tu què creus?
Sí, aviam, crec que és una cosa que no va d'innocència. Les Riot Girls eren molt espavilades i sabien de què anava el món. Però sí que crec que hi ha una idea, un cert idealisme. Creiem que les coses haurien de ser d'una certa manera i lluitarem per aconseguir, en lloc de dir no, això no pot ser, doncs ens hem de conformar. L'adolescència és una època d'estridència. De dir, no, les coses han de ser així. Això és injust, aquí volem justícia. Creiem que aquesta mena d'idealisme, que hi ha un lloc per aquest idealisme, que pot tenir la seva utilitat. Pot existir a l'era d'Instagram, i tant, per descomptat. El que espero és que la gent trobi maneres de comunicar-se que siguin doncs, una mica més elaborades que una fotografia o un tuit, perquè nosaltres escrivíem aquestes cançons doncs, durant setmanes o mesos abans d'ajuntar-nos a... És a dir, que realment teníem temps de desenvolupar les nostres idees i no era només una cosa que se'ns havia d'acudir ràpidament, no una resposta, una rèplica. I crec que poder desenvolupar idees en comunitat a través de converses és una cosa essencial per molts moviments polítics.
La Riot Girls va ser una acció de moltes dones comunitària que es va propagar per tot els Estats Units. Però sí que va haver una banda que destacava per sobre de totes, ja ho estem dient, que era el Bikini Kill i, al capdavant, Kathleen Hanna. Quin va ser el paper d'elles i per què, a més, ha estat una banda que ha tingut aquesta llarga trajectòria?
La Kathleen Hanna sempre deia que no volia que la veiessin com la líder. I crec que hi ha dues perspectives interessants en aquesta reticència a identificar-se com a líder. L'una és que els moviments de base feministes tenen una història doncs, de fer caure qualsevol que es percebés com a líder i, en segon lloc, si permets tenir un cap visible que s'atrinxeri com a líder, això doncs, desvia l'atenció i el poder del moviment de base. Riot Girl era, doncs, de base, un moviment, doncs això, des de sota, d'una manera molt orgànica. Dit això, tota aquesta idea original va venir doncs, del grup Bikini Kill i la seva cantant, Kathleen Hanna, i alguns altres grups com Grabmobile o Heavens to Betsy i gent doncs, amb qui Bikini Kill doncs, eren amigues i tocaven plegades. El grup Bikini Kill i les seves cançons, els seus concerts, els fanzins que publicaven van ser un vehicle clau al principi per disseminar les idees de Riot Girl.
A la gent que ens agrada la música coneixem perfectament la història de les Riot Girls, però als Estats Units és igualment coneguda la seva història? És una font d'inspiració encara?
Si t'interessa la història del feminisme o el punk rock o la música pop política, doncs hauràs sentit parlar de les Riot Girls. I si no, no. Era un moviment underground i va seguir sent underground, i crec que aquí rau gran part del seu poder, que mai es va arribar a diluir com hauria passat si tothom doncs hagués anat doncs amb discogràfiques importants, no, a fer doncs videoclips fantàstics o discs superpolits. Va mantenir una puresa que crec que és el que li va permetre doncs seguir sent una font d'inspiració i gasolina per la gent.
Sarah, thank you very much for listening us.
Oh, absolutely. Thank you so much for having me on.
Okay, thank you.
Us ha agradat això que heu sentit i en voleu saber més? Doncs podeu llegir el llibre de la Sara Marcus, Les xiques al frente, la verdadera història de la revolució Riot Girl. O haureu d'anar al Primavera de Madrid o de Porto, perquè a Barcelona, Kathleen Hanna ja va tocar amb Le Tigre aquest dijous passat.
El feminisme no és una moda. Escolta Les dones i els dies amb Montse Virgili.
L'acte més valent és pensar en un mateix. En veu alta. Coco Chanel, dissenyadora de moda. I die wait before Methuselah. So I'll fight sleep with ammonia. And every morning we fight so red.
Aquesta setmana estem fent aquest especial Primavera Sound des de diferents perspectives i teníem ganes també de parlar amb una dona que ha investigat molt sobre el paper de les dones en la música i és l'Àngels Brunsoms. Àngels, com estàs? Benvinguda.
Moltíssimes gràcies per convidar-me, Montse. Em fa moltíssima il·lusió ser al vostre programa i aquí estic per el que em necessiteu.
Doncs a veure, explica'm una mica la teva trajectòria. Llicenciada en periodisme, doctora en comunicació i investigadora en temes de gènere i música. Has estat treballant durant molt de temps, tant als Estats Units com aquí, plantejant-te quin era el paper justament de les dones en la música. I encara que estem en un festival que des de fa ja uns anys té un cartell, podríem dir, força igualitari, en què hi ha bastant 50-50 i que de fet li diuen the new normal, allò, la nova normalitat, no? Encara estem a les beceroles, per dir-ho d'alguna manera.
A veure, jo sóc positiva, tot i els tràngols i les dificultats que hi han, anem a posar-nos en sentit positiu, perquè si no és per posar-se realment les mans al cap, no? Però sí, jo diria que el Primavera és un bon exemple de lo que són les noves bones pràctiques a seguir pels festivals actuals de música.
No és el mateix que passa en altres llocs de Catalunya, per exemple, on hi ha altres festivals, no? És a dir, que això està passant al Primavera Sound i està passant al Sonar, que jo crec que en aquest sentit sempre han mirat molt més enllà, però en canvi hi ha altres festivals que viuen, podríem dir, aïllats de la realitat, no?
Absolutament. Mira, hi ha un estudi molt interessant que és d'una dona que és una CEO de la indústria musical que va fer això l'any 2019 i parlava de la misogínia en el món de la música, no? I deia, però per què? Com? Per què aquestes actituds? Per què tot aquest impacte, no? Per què només hi ha tan poques dones en càrrecs executius i dones que signen en els segells? Doncs, bueno, segueix havent-hi aquestes barreres, hi ha aquest gap de gènere i molta gent que es passa en els plans d'igualtat per al forro, perquè des de Cap Roig fins a aquesta gent del Canet Rock, i ja no te parlo dels clubs de jazz, etc etc. Jo ja aniria més lluny i seria una mica més radical i posaria una llei que els obligués una legislació que obligués doncs, a donar aquest suport i a, no, millor dit, a treure'ls el suport econòmic a les empreses que no estan fent aquestes iniciatives de diversitat i estan treballant amb aquests plans, no? O sigui que per llei ho establiria, una paritat, una quota.
Per què és important que hi hagi quotes també en el món de la música?
És tremendo veure que en les escoles de música el 57% de l'alumnat són noies. Per què no arriben als escenaris? Per què se les discrimina? Doncs bueno, hi ha des de, com ja sabem, hi ha moltes barreres, no? Però la manca de conciliació, el que dèiem dels horaris, els sous, s'haurien de fer unes carreres menys genderitzades, no? És a dir, que no només hi hagin cantants, sinó que hi hagin noies que toquen la tuba o que encoratjar-les a tocar altres instruments, no? A dia d'avui jo crec que hi haurien moltes artistes que els encantaria poder tenir dones que estiguessin al darrere de les seves produccions. I per què no n'hi ha? Doncs per aquesta manca de leadership, de falta de rols.
També hi ha unes estructures que podríem dir que són unes estructures socials que també es porten al món de la música, no? En canvi, per exemple, en el món de la producció hi ha moltes dones que podríem dir que són les feines de les cures, no? O sigui, tornem a reproduir allò que passa a la vida en el rock and roll o diguem com vulguem, no?
Potser sí, però mira, jo crec que faltaria potser que ens donessin més estadístiques per conscienciar-nos, no? Perquè moltes coses no les veiem fins que tenim a davant unes estadístiques que ens ho diguin, no? I llavors, per exemple, aquesta equitat de gènere en la representació de les dones doncs podria aconseguir-se amb comitès formats per més dones, amb idees com ara els mentorships, no? O crear experiències de col·laboració entre dones, no? Entre les sèniors i les júniors, fer networking, fer cursos de lideratge, les quotes, com dèiem abans, no? I anar identificant quines són les àrees que són més difícils de cobrir i veure doncs això per un actuar.
Sempre es qüestiona, no? Podríem dir, fins i tot en el món de la música, una vegada més, fins i tot en el món de l'underground, perquè molt d'aquesta música comença en llocs, podríem dir, que no són els habituals, que no comencen des de dalt, no? I en l'underground, i tu també ho vas poder patir en les teves pròpies cars, en el món del punk, també va passar això, no? També hi ha hagut viatges de gènere des del principi.
A veure, hi ha un element que es diu, són els gatekeepers, no? Són aquests personatges que estan al control, doncs no només dels mitjans de comunicació, sinó de l'indústria en general, no? Llavors, mentre aquests gatekeepers, que són majoritàriament homes, estiguin arrelats detentant aquest poder i aquests mecanismes, ho tenim difícil.
I escolta, com ho traduiríem, gatekeeper? Què seria? Com el que ostenta el poder, podríem dir?
Sí,
el que controla la porta, el segurata.
És així mateix, sí.
Sí, sí.
Sí, i les dones que fan que tenen l'atreviment de passejar-se per lo públic, com ja sabem, des de la Dua Lipa, la Beyoncé o la Bat Gyal o la Billie Eilish, doncs ja se les estigmatitza, no? Se les comença a assenyalar, no?
De tota manera, Billie Eilish o Beyoncé o podríem dir que formen part del mainstream més mainstream i de l'èxit més exitós. El que passa que potser sí que se'ls demana unes qüestions que els homes a vegades no se'ls demana.
Exactament.
No?
Tu, a la Billie Eilish, tu recordes que ella anava
sempre
tapada? Sempre
li estan preguntant per la roba que porta, pobra.
Per el seu cos, el seu cos. I diu, però si no veieu el meu cos, per què voleu... O sigui, per què em seguiu preguntant? No? Això a un home no se li pregunta. Vull dir, un senyor... M'entens?
Sí.
En fi.
Hi ha una recerca que tu també has fet molt important amb la qüestió de les discogràfiques, no? Tu ara em deies, surten de les escoles uns 50 i escaig, gairebé 60 de noies, després aquestes noies no tenen recorregut, no arriben a estar als escenaris. Després buscaran un contracte discogràfic, no? Que podríem dir que és l'objectiu de tota persona que treballa la música. I ens trobarem també que no hi arriben tampoc, no? I a més, que quan hi arriben se'ls hi paga un preu molt diferent. Això és alguna cosa que jo crec que no se'n parla gaire d'això i és escandalós.
Sony és un 50% més baix, Universal un 24% més baix i Warner, per dir-ne tres conegudes, és un 67%. És una de les barreres, no, que segueixen trobant les dones encara, no?
A la crítica musical, per exemple, a la crítica musical em parlaves d'un 5%, de dones que es dediquen a la crítica musical en aquest país. Quan pensem en els grans crítics d'aquest país a nivell musical, sempre són senyors, i a més senyors també d'una determinada edat, que no marxen. O sigui, sempre estan aquí i són els que tenen la veu amb aquesta qüestió, no?
Mira, quan jo vaig fer el doctorat, que el vaig acabar fa 2 anys, jo analitzava l'any 1980 i com els mitjans estaven donant importància a l'obra de les dones. I em sortia que no superaven el 10%. Jo no sé a dia d'avui, perquè ja pràcticament no tenim revistes, però em sembla que no estem en una posició de dir que les dones estiguin ocupant massa més que això.
I també llavors la mirada que hi posen i com ho expliquen, no?
Aquí vamos. O sigui, la meva tesi comença justament perquè el dia que vaig anar a veure la Chrissy Hynde, que va venir a Barcelona fa 5 anys, les crítiques que es van fer sobre la seva actuació era, deia, es toca la petaca perquè se li baixa amb una actitud juvenil als seus 67 anys, val? 67 anys. 2 dies després actuava el Brian Ferry de Roxy Music i la crítica era, oh, el dandy de 76 anys rodeada con unas voces femeninas que le arropan i no sé què. O sigui, ella té 67 i és una, està buscant una joventut extraviada i ell té 76 i és un dandy.
Estava pensant que ara fa pocs dies va morir Tina Turner, que és una figura molt important en el món de la música, i també com es va explicar la seva mort i la seva trajectòria, no? Basada, per exemple, relacionada amb Ike Turner, que va ser el seu gran maltractador, i reforçant la idea de que el millor que va fer Tina Turner era la seva primera etapa i que després es va llançar a la cosa comercial, sí, no? Que és quan resta sola. A mi m'encanta.
No, a veure, hi ha dues lectures aquí també molt interessants. Primera, fins ara ningú se n'ha recordat d'ella, d'acord? O sigui, tots aquests anys, ni cas. I segona cosa, una de les meves professores del màster que vaig fer de comunicació i gènere, la Joana Gallego, ha fet un llibre que es diu De reines a ciudadanes, que us el recomano, i ella diu, quina és aquesta mania terrible de sempre titllar les dones de reines, de la reina de la pista en els tenistes, la reina del no sé què, per què no li poseu el nom i el cognom? Perquè al final esteu infantilitzant, esteu fent, doncs això, aquesta victimització. O sigui, al final, què és el que ens queda quan pensem en la Tina Turner? És una dona una víctima, no pensem en el seu talent, en les seves cames, o sigui, en el seu cos, no? la seva sexualitat i poca cosa més.
Se'ns acumula la feina, ja ho sabíem per uns homes, però és un no parar. La qüestió és que ho anem dient i anem posant el dit a la llaga, que diuen, a la nafra. Àngels Brunsoms, moltes gràcies i gràcies per obrir-nos la llum per si estàvem a les fosques amb aquest sistema. Moltes gràcies.
Seguirem lluitant, Montse.
I tant.
Que no tinc.
Merci.
Les dones i els dies. El programa de Catalunya Ràdio on les dones són les protagonistes.
En el programa d'avui hem recordat la importància de les Riot Girls en el feminisme i sobretot en la música. Elles van dir-los: senyors, no sou els únics que podeu fer soroll. Hem repartit una mica de llenya a tots els festivals que no són paritaris i us recomanem encara que seguiu moltíssim a Júlia Colom, allà on vagi.
Ens podeu escoltar en podcast a catradio.cat/donesidies.
Aquest programa l'hem fet cantant Aina Ostrell, Susana Ortega, Cristina Sáez, Rosa Silloé, fent malabarismes amb el so, i qui balla cada setmana, Montse Virgili. O és que la fan ballar. Acabem amb la cançó de Le Tigre, la banda que ha tocat aquests dies al Primavera Sound, i també la confirmació que la Mala Baba i l'estil de la Kathleen Hanna no tenen rival. Fins la setmana que ve, oients.